amigos hacen que pasen deprisa. Mira, amigo, pero olvídate.
Ya vive aquí en mi piel.
Aléjate.
Dijo, regresaré.
Hay que entender y aceptar que ya se ha ido.
No digas eso, mi amigo.
Yeah.
Esa mujer que fue tan buena.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Marc Rodríguez.
Bon dia. Baixa la tensió en la setena nit de protestes per reclamar la llibertat del raper Pablo Hasél. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones a Barcelona, dues amb requeriments pendents i una altra per desordres públics. La pluja constant d'ahir va evitar escenes com la dels últims dies amb multitud de contenidors cremats i, aquest cop, sense saquejos a comerços ni tampoc danys destacats al mobiliari urbà. Tot plegat després que el vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, comparegués per primera vegada des del començament dels aldarulls, defensant a parts iguals la feina policial d'una banda i la llibertat d'expressió de l'altra. Una crida a la calma acompanyada del compromís de depurar responsabilitats en qualsevol actuació irregular i també ser taxatiu contra el vandalisme. En les últimes hores, a més, ha ingressat a presó un dels arrestats del cap de setmana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts. Avui és 23 de febrer, són les 8 del matí. També repassem altres titulars, com per exemple que tornen a empitjorar els indicadors d'evolució de la pandèmia i Salut admet el moment fràgil que suposa una velocitat de propagació que pot arribar novament a la fase d'expansió si supera l'1. Les hospitalitzacions tornen a superar també la barrera dels 2.000 pacients, però en canvi s'alenteix el ritme de nous contagis. N'hi ha 700 en les últimes hores. L'Institut del Teatre aparta temporalment de la docència el director Joan Oller pels presumptes casos d'assetjament sexual. Les reaccions de condemna s'han succeït des del món de la cultura i també des del món polític. Un centenar d'exalumnes i alumnes han protestat també en les últimes hores davant la institució. Foment del Treball valida el pla de Rodalies, que preveu una inversió propera als 6.500 milions d'euros fins al 2030, amb l'objectiu d'incrementar l'oferta prop d'un 60%. L'Estat preveu, a més, més freqüències de pas i també més puntualitat, així com ampliar la xarxa amb 120 quilòmetres de vies addicionals. En esports, els clubs de primera catalana de futbol es reuneixen avui per prendre una decisió definitiva sobre la represa de la competició. Està prevista per aquest proper cap de setmana. I d'altra banda, la federació ha fixat el 21 de març com a data per començar les categories territorials i també de base. Si no poden arrencar, la temporada, diuen, es declararà nul·la. Fem un cop d'ull al cel amb la Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia. Ara força estable, però amb molts núvols que a hores d'ara continuen sent protagonistes de bona part del territori i que potser també deixen alguna precipitació feble cap a la meitat est del país, més probable durant la primera meitat del dia i menys de cara a la tarda. Una temperatura màxima, això sí, que no superarà els 15 graus a punts costaners i podrà pujar sobretot cap a l'interior, aquí fins als 17 o 18 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I també pendents de la circulació, aquesta hora és hora punta, així que connectem amb el RAT. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora encara pendents de la situació a la C32. Aquest accident ara es treballa per retirar els vehicles ubicats al voral a l'altura de Sant Boi de Llobregat, sentit Barcelona. S'hi formen 7 quilòmetres d'aturades i també una vegada restablerta la circulació a la B224, ara amb problemes en tots els sentits, i això també genera força densitat a l'enllaç entre l'autovia 2 i l'AP7 a l'altura de Martorell. A la corona de Barcelona tenim retencions habituals d'entrada des de la Pota Nord i des de la Pota Sud a les vies principals, també densitat a la zona del Vallès, a la C59 i a la C17, i aturades a les dues rondes en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Aprofundim en les principals qüestions del dia. Baixa la intensitat en la setena nit de protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél. tot i que s'han repetit els llançaments d'objectes contra la línia policial i també la crema d'algun contenidor a Barcelona, aquest cop no hi ha hagut saquejos a comerços com els últims dies. Una mobilització que ha acabat amb 3 detinguts, 2 d'ells per requeriments judicials que tenien pendents i també per desordres públics un altre. Un dels moments de més tensió s'ha viscut un cop més a la prefectura de la Policia Nacional a Via Laietana, on s'han llançat ampolles de vidre, i també n'hi ha hagut davant el Palau de la Música, on s'ha tornat a aixecar alguna barricada. I, de fet, la pluja persistent que caia durant aquelles hores de la tarda-nit a la ciutat ha dificultat la crema de mobiliari urbà. En les últimes hores s'ha decretat també presó sense fiança per un dels 27 detinguts en les protestes del cap de setmana, dissabte i diumenge. Unes protestes també sense incidents que s'han repetit a ciutats com Tarragona, on prop d'un centenar de persones s'han concentrat per reclamar la llibertat de Pablo Hasél i cremar fotografies de la família reial. I cap incident destacable tampoc a Girona, on unes 200 persones s'han mobilitzat al barri Vell en favor de la llibertat d'expressió i també exigint la dissolució de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra. I en la primera compareixença, des del començament d'aquesta crisi, el vicepresident del govern en funcions, en Pere Aragonès, ha donat suport a la feina dels Mossos d'Esquadra, per bé que també ha garantit que s'analitzarà si hi ha hagut alguna actuació incorrecta.
Vull fer una crida a evitar la criminalització de tots aquells que avui surten al carrer a exercir legítimament aquest dret de llibertat d'expressió i de manifestació. Però ara també vull deixar molt clar, volem deixar molt clar, que el saqueig d'un comerç, la crema de mobiliari públic o l'enfrontament amb treballadors públics no són ni llibertat d'expressió ni llibertat de manifestació. I finalment, fem una crida a la calma. Fem una crida a l'exercici dels drets i les llibertats en calma, en pau i en seguretat.
L'actuació dels Mossos d'Esquadra i també la gestió del govern que ha esdevingut motiu de picabaralla política. Ciutadans ha presentat a la Fiscalia una denúncia per prevaricació contra el conseller de l'Interior, Miquel Samper, i la formació taronja, de fet, considera que l'executiu català no ha defensat prou els Mossos d'Esquadra. Escoltem Carlos Carrizosa, que és el líder de Ciutadans.
Son los Mossos d'Esquadra quienes nos protegen. El renunciar a proteger a los Mossos d'Esquadra es un delito de prevaricación. Es grave. Los políticos debemos ponernos al lado de quienes nos protegen y no al lado de quienes nos atacan.
I al seu torn, la plataforma Llibertat Pablo Hasél s'ha negat a condemnar els aldarulls dels últims dies i ha carregat contra l'actuació policial, tot mentre l'advocada del raper ha denunciat també una campanya de desprestigi contra el seu client. Els detalls de la mà de Núria Sirvent des de Lleida Televisió.
Segons la lletrada, Hasél està privat de llibertat única i exclusivament per delictes d'opinió, mentre que la resta de processos oberts que acumula no tenen condemna ferma. Denuncien que el seu client està patint una campanya de desprestigi que té origen en l'Estat i reclamen la seva excarceració immediata i un dret a la llibertat d'expressió ple i verdader.
Es todo un aparato de Estado que está preparado para demonizar y criminalizar a Pablo Hasél, para destruir la figura de dignidad y de resistencia contra el Estado y por la lucha de los derechos y libertades que se ha forjado en Pablo.
Matamoros, en nom de Hasél, ha mostrat la seva solidaritat amb els detinguts pels aldarulls i també amb la jove que va perdre un ull a les protestes de Barcelona. I ha condemnat el que ha descrit com violència policial desmesurada, mentre que ha justificat els atacs als comerços i altres desperfectes, com també ho ha fet la plataforma Llibertat Pablo Hasél.
No condemnarem, o sigui, l'única violència que condemnem és la violència de l'Estat, i davant d'això no deixen una altra.
Hasél ha reivindicat estar sol en una sala per dignitat i, segons la seva lletrada, es negarà a entrar-hi en cas d'haver de compartir-la.
Per cert, que l'actuació policial en les protestes per Pablo Hasél han servit a l'independentista Marcel Vivet per establir un paral·lelisme amb el seu cas, que ha quedat vist per a sentència. L'activista està acusat de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i també lesions lleus pels fets ocorreguts al setembre de 2018 durant una manifestació contra el sindicat de policia Jusapol a la Via Laietana de Barcelona. Vivet ha negat els fets i també carrega contra l'acusació que exerceix contra ell la Generalitat, que li demana 4 anys i 9 mesos de presó.
Que el cos de Mossos d'Esquadra actua premeditadament perseguint, espiant, apallissant, traient ulls, torturant, insultant, escrivint atestats policials que ens acusen a mi i a milers de persones de delictes que no hem comès. Que sabent-ho, la Generalitat continua comprant sense miraments les acusacions contra manifestants i no revisen aquest model policial, cruel i arbitrari.
Pendents, evidentment, també de les dades d'evolució de la pandèmia, Salut admet el moment fràgil que suposa tenir una velocitat de propagació que pot arribar novament a la fase d'expansió. A més, també alerta d'una hipotètica quarta onada i diu que seria dramàtica amb la tensió actual que hi ha als hospitals. Perquè tot plegat empitjoren de nou els indicadors d'evolució de la pandèmia, el risc de rebrot se situa en els 263 punts, dos més que la passada jornada, i també molta atenció a la velocitat de contagi del virus, que es torna a enfilar i s'aproxima, com dèiem, cada vegada més a 1, que és aquest llindar a partir del qual es pot dir que la pandèmia torna a estar en fase expansiva. De moment, però, les dades mostren un alentiment en el ritme de contagis. Hi ha 700 positius nous l'últim dia i els hospitals també han augmentat en 58 persones els ingressos a planta. Es torna, de fet, a sobrepassar la barrera dels 2.000. En canvi, ha disminuït el nombre de pacients que estan a les unitats de cures intensives. El Departament de Salut també ha confirmat 36 noves defuncions en les últimes hores. Una gestió de la pandèmia a l'Hospital de la Vall d'Hebron que ha estat objecte d'estudi a l'Escola de Negocis IESE. El centre públic més gran de Catalunya va prendre mesures de prevenció al gener del 2020, just un mes abans de l'arribada del virus. De fet, va multiplicar per 6 els llits de cures intensives i va transformar-se molt ràpidament per afrontar la pitjor crisi de la seva història. Doncs ara, un grup d'estudiants d'aquesta escola privada barcelonina s'ha posat en el lloc dels responsables i han provat de prendre les seves pròpies decisions. Ens ho explica la Maite Polo.
Els responsables de Vall d'Hebron no van minimitzar l'amenaça del coronavirus que venia de la Xina. Es van avançar adequant espais per poder-hi atendre un nombre alt de pacients crítics. Els malalts de pneumònia empitjoraven amb rapidesa i necessitaven ingressar a les UCI. Van ampliar els 56 llits de crítics fins als 300. Van cancel·lar tota l'activitat excepte les operacions d'emergència i l'hospital sencer es va dedicar a una sola malaltia. El gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron, també metge, Albert Salazar, ha explicat als alumnes d'IES quines lliçons han vingut per quedar-se, aplicables, diu, a tots els centres hospitalaris.
Una transformació més funcional de l'organització, más poner énfasis en cosas que ya sabemos que estamos trabajando desde hace muchos años, pero yo creo que la COVID ha venido a poner más, a subrayar, a poner más evidencia la importancia de la funcionalidad, de menos estructuras, menos jerarquías y más pensando en las necesidades del paciente, en hacer más equipos funcionales, más multidisciplinares.
La Vall d'Hebron ha contractat 1.150 nous professionals durant l'any de pandèmia, dels quals més de 700 continuen treballant-hi avui, la majoria d'infermeria. La despesa l'any 2020 va ser 54 milions d'euros més gran respecte de la del 2019, el darrer any sense Covid.
Doncs encara sobre la Covid, l'anàlisi de les aigües residuals confirmen la tendència estable de la pandèmia a casa nostra, tot i que també detecten la presència creixent de la variant britànica. Aquesta xarxa de vigilància treballa actualment amb 56 depuradores. És un fet que els permet fer un seguiment del 80% de la població catalana. Busquem més informació en la següent crònica dels companys de Televisió de Girona.
Cada dilluns, les 56 depuradores integrades a la xarxa agafen les mostres d'aigua residual de les últimes 24 hores. Són informacions complementàries a la resta de dades clíniques i epidemiològiques, però serveixen per veure quina és la tendència del virus en el 80% de la població catalana.
El que estem seguint és el que està passant a la població en aquelles 24 hores, d'acord? Què equival a això? Això ens permet fer una sola PCR, i determinar quin és el nivell de circulació del virus en aquella població i poder fer un seguiment setmanal. Seria com integrar nombroses PCRs en una població en una sola mostra.
De fet, la xarxa ja comença a treballar per poder reportar també les noves variants del virus, que ja han detectat que està present en el 50% de la població infectada en diversos municipis.
Doncs justament parlant de la variant britànica, Osona és ara mateix una extrapolació del que acabarà passant a tot Catalunya. Ara mateix a la comarca, de cada 5 casos de Covid-19, 4 ja són d'aquesta soca, que és molt més contagiosa. Indicadors que s'han fet públics coincidint a més aquesta setmana amb la campanya de vacunació entre les persones majors de 80 anys i també dependents. De tot plegat ens en parla aquesta crònica del Nou Televisió amb l'Isaac Moreno.
Aquesta setmana comença a Osona la vacunació a persones dependents i a les de més de 80 anys. Pràcticament el 80% dels casos de coronavirus que es detecten a Osona ja són de la soca britànica, mentre que a Catalunya la incidència d'aquesta mateixa soca és actualment d'un 32%. Segons han explicat el 9-9, fonts de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, tot i l'efecte de la variant britànica, la situació epidemiològica a Osona no ha empitjorat bruscament aquest mes de febrer. Consideren que la comarca ha arribat abans el que s'acabarà imposant en les properes setmanes al conjunt del país. Entre els municipis amb pitjors dades actualment hi ha Sant Pere de Torelló, on s'han detectat 45 positius en 14 dies, i Manlleu, la setena ciutat catalana amb més mals indicadors, tot i que hi han millorat respecte a principis de mes, quan el risc de rebrot superava els 1.000 punts. Aquest divendres, l'Ajuntament manlleuenc i la Regió Sanitària Catalunya Central tenen una reunió per abordar possibles mesures. L'alcalde Àlex Garrido, que diu que es descarten nous cribatges massius, ha demanat que es contempli avançar la vacunació en municipis amb nivells de contagis més alts.
El sector del càmping que demana una flexibilització de les mesures per fer front a la pandèmia del coronavirus. Els responsables del càmping Vilanova Park han fet especial èmfasi en la qüestió de la mobilitat. Ens ho expliquen des de Canal Blau.
Són alguns dels campistes, la majoria internacionals, que actualment acull el càmping Vilanova Park de Vilanova, una vuitantena en total. En una temporada normal haurien estat 250, però la pandèmia i les seves restriccions de mobilitat fa mesos que han frenat l'arribada de visitants en aquest establiment de la capital del Garraf. Des d'aquest establiment es reclama a les administracions una flexibilització de les mesures que permeti recuperar la seva activitat, molt tocada des de l'inici de la pandèmia.
Ja no és una qüestió de diners, és una qüestió de poder fer la teva feina amb la major normalitat que poguessis. I la major normalitat no és que la tot puguis fer tu aquí internament, sinó que el client que ha de desplaçar-se aquell negoci, sigui turístic o sigui d'una altra índole, ho pugui fer o perquè està obert, o perquè hi pot arribar-hi per distància, o perquè té l'horari suficientment adequat per poder-hi anar a fer servir aquell servei.
El càmping, la feina i les tasques de manteniment no s'han aturat a l'espera de com seran tant una Setmana Santa com un estiu incerts.
L'Institut del Teatre ha decidit apartar temporalment de la docència el director Joan Oller pels presumptes casos d'assetjament sexual denunciats pel diari Ara. Un cas que ha provocat reaccions de condemna tant des de l'àmbit de les arts escèniques com també des de les diferents administracions. Una protesta també d'un centenar d'alumnes i exalumnes davant de l'Institut que s'ha produït en les últimes hores. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
La directora de l'Institut del Teatre, Magda Puyo, ha explicat que l'entitat ha posat en marxa el protocol contra l'assetjament sexual en vigor i ha obert una investigació sobre els casos denunciats.
Com a directora general, clar, he hagut de decidir doncs, que el Joan Oller cautelarment estigui apartat de les classes mentre s'està fent aquesta investigació.
La Diputació de Barcelona, responsable de l'Institut, ha mostrat la seva absoluta repulsa als casos de presumpte assetjament i abús de poder i ha donat el seu suport als alumnes denunciants. També ho ha fet la Conselleria de Cultura, així com l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Un centenar d'alumnes i exalumnes de l'Institut han protestat a les portes del centre i han reclamat la dimissió de l'equip directiu.
I també expliquem que la Fiscalia ha rebaixat de 8 a 4 anys la petició de presó per David Vargas, exrector de Sant Vicenç de Castellet, al Bages, pel suposat casament d'una dona amb un difunt. El judici ja ha quedat vist per a sentència. Inicialment, el Ministeri Públic demanava una condemna de 8 anys de presó per Vargas per un delicte de falsedat documental en concurs amb una estafa agreujada. Finalment, però, com expliquem, només se l'acusa de falsedat documental. I el Comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra votarà avui la proposta per aixecar la immunitat als eurodiputats de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Després que ahir se celebrés el debat sobre aquesta qüestió, ha transcendit que el PSOE hi votarà a favor. De fet, socialistes, populars i també liberals tenen la majoria suficient al comitè i també al ple per decantar el sentit del vot. Un cop superat el tràmit al Comitè d'Afers Jurídics, serà ara l'Eurocambra qui decideixi en una convocatòria que se celebrarà la setmana del 8 de març. 18 minuts del matí, Pimec celebra aquest dimarts eleccions per decidir el substitut de Josep González com a president després de 23 anys al càrrec. Els candidats són Antoni Cañete, fins ara secretari general i que suposa de fet la continuïtat, i també hi ha Pere Barrios, de la candidatura independentista Eines Pimec, que compta amb el suport de l'Assemblea Nacional Catalana. Aquestes eleccions seran decisives perquè per primera vegada hi ha candidatures alternatives i, a més, també arriben en sobretot un moment de crisi marcat per la pandèmia del coronavirus en les petites i mitjanes empreses i també els autònoms que tenen greus problemes per sobreviure. Les dues opcions, aquesta presidència, van aconseguir superar els 100 avals mínims per concórrer als comicis d'avui. Les exportacions de productes agroalimentaris catalans han superat per primera vegada el llindar dels 11.000 milions d'euros. En concret, l'any 2020, tot i la Covid-19, les vendes internacionals del sector van augmentar un 6,5% respecte a l'any anterior. Segons dades recollides per Prodeca, el sector de la carn ha liderat el comerç exterior amb una especial incidència a la Xina, que pel que fa a la carn s'ha convertit en el primer mercat. Tot plegat fa que Catalunya hagi superat per primera vegada Andalusia i que l'agroalimentari sigui el segon sector en exportacions al país. I també explicarem que sindicats com la CGT i la Intersindical Alternativa de Catalunya han fet una crida a la vaga general feminista pel proper 8 de març. En les últimes hores han registrat ja el preavís de la convocatòria al Departament de Treball amb la idea de tirar endavant concentracions estàtiques arreu de Catalunya en motiu del Dia de la Dona Treballadora. Les entitats han posat de manifest com la pandèmia ha donat més visibilitat a la precarització de les dones en diferents àmbits professionals. Rosalia Molina és membre de la CGT.
Una falsa conciliació familiar i laboral sota el paraigües del teletreball. Nosaltres denunciem això perquè el teletreball no és una conciliació. Aquesta pandèmia també ha donat lloc a la visibilitat de que les cures les estem assumint encara més les dones, per major part quan ja estaven donades encara més.
En clau econòmica i també d'infraestructures, la patronal Foment del Treball ha donat el vistiplau al Pla de Rodalies. És un document que preveu una inversió de prop de 6.500 milions d'euros amb l'objectiu d'incrementar l'oferta a prop d'un 60% amb més freqüències i també millorant la puntualitat. En declaracions a la xarxa, fa només uns minuts, el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Daniel Pi, ha criticat la decisió de la Generalitat de retardar fins al 2024 l'entrada en funcionament de les Rodalies de Lleida per voler fer el servei amb trens de ferrocarrils en lloc dels de Renfe i voler també fer el mateix amb l'enllaç de l'aeroport de Barcelona al Prat.
Tenim la sensació que la Generalitat de Catalunya algun cop es fixa més amb el logo, amb l'operador, que amb el servei. I per nosaltres l'obsessió, el que s'ha de millorar sens falta, és el servei. Millorar-lo a totes les línies, a tots els operadors.
La Paeria ha actualitzat el protocol d'empadronaments per garantir els drets de tota la ciutadania, un nou protocol que permet empadronar totes les persones encara que la seva situació sigui irregular. Ens ho explica en Jaume Martell des de Lleida Televisió.
La Paeria ha posat en marxa un nou protocol de funcionament del procés d'empadronament que permetrà inscriure al padró a totes les persones al seu domicili habitual encara que siguin de forma irregular, com a via per garantir els seus drets de ciutadania.
Que totes les persones que conviuen en el nostre territori, totes tinguin els mateixos drets i també tinguin les mateixes llibertats. I això és el que busca aquest protocol. No hem d'oblidar que l'empadronament, el padró, és un metadret. Això vol dir que obre la porta a altres drets, com la salut, com l'educació o com els serveis socials.
L'objectiu és que tots els tràmits relacionats amb l'empadronament puguin fer-se ja a través d'internet, fet que en facilita l'accés. Des del setembre ja s'han fet 1.600 sol·licituds en línia.
En esports, els clubs de Primera Catalana de Futbol es reuneixen avui amb el futur de la competició sobre la taula. Volen decidir si s'ha de reprendre el proper cap de setmana, això és el que vol la federació, però en l'última trobada el 80% de les 40 entitats que hi participen van mostrar la seva disconformitat amb les condicions que fixa la federació. Avui els clubs esperen sortir d'aquesta trobada amb una decisió conjunta i també definitiva. I d'altra banda, l'ens federatiu ha anunciat que els 6 i 7 de març no podran començar la temporada les categories territorials, així que fixa la data límit per fer-ho en el 21 de març. En cas que les restriccions no ho permetin, es donarà per nul·la l'actual temporada tant a segona com tercera i quarta catalana i també en el futbol base. I a la divisió d'honor femenina de waterpolo, el Sant Andreu i el Rubí es jugaran la plaça que queda encara per adjudicar, que dona accés a la segona fase en què es disputarà el títol. Les andreuenques havien de sumar un punt en les dues jornades que tenien pendents encara per disputar i ahir però van perdre contra el Terrassa per 8-12. Per tant, s'ho jugaran tot dijous davant el Rubí, que també opta a aquesta tercera posició. Escoltem la valoració del partit de Javi Aznar, que és entrenador del Sant Andreu, i també de Xavi Pérez, del Terrassa.
Ens ha costat molt entendre la defensa, ens ha costat molt atacar, ens ha costat molt tot. O sigui, qualsevol petita cosa ens costava molt i hem tornat a cometre errades molt, molt bàsiques que ens han costat molts gols.
Hem arrencat molt bé el partit en atac. Demanàvem després de la setmana passada a les jugades que donessin un pas endavant, que fossin més agressives en atac. Així ha sigut, estic molt content per la victòria i sobretot perquè de cada porteria hem creat moltíssim.
I en bàsquet, el Cadí la Seu rep la visita del Perfumeries Avenida, l'equip de Salamanca, que encara no ha perdut cap partit a la Lliga Femenina, on suma 23 victòries. Tot i així, ocupa la segona posició per darrere de l'Espart Girona perquè té partits pendents, com el d'avui. Aquest vespre, però, recuperarà el lideratge si suma una victòria. El duel començarà a partir de 8:15 del vespre. Ràdio Tàrrega estrena La Quinta Brigada. És un nou podcast de 6 capítols d'uns 30 minuts de durada que explica la missió dels brigadistes internacionals. És un dels fenòmens històrics més grans de solidaritat en la lluita contra el feixisme. Es podrà escoltar a l'emissora cada dijous a les 8 del vespre i també a la seva web i les principals plataformes. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió en aquesta crònica.
El 2018, Tàrrega va celebrar un homenatge als dos brigadistes internacionals que descansaven al cementiri municipal i dels quals es va desconèixer l'existència durant 80 anys.
Unes fotografies que es van publicar a la biblioteca, a la web de la Biblioteca de la Universitat de Nova York, que ens va permetre als targarins saber que, i als catalans i a tothom saber, que aquí, en aquests dos nínxols, hi havia dos brigadistes internacionals enterrats l'any 38.
Els historiadors Jaume Ramon i Vicent Font van indagar en la vida dels dos brigadistes internacionals, un treball que ara es donarà a conèixer a través del podcast La Quinta Brigada a Ràdio Tàrrega. I es podrà escoltar cada dia a la mateixa hora per Ràdio Tàrrega en la seva web i a les plataformes d'Evox, Spotify i Apple Podcast.
La xarxa de comunicació local.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Ja som aquí els de l'endevinalla de la quincalla. Cada setmana us portem frases fetes, dites i refranys que, per no perdre cap paraula. El català només ens té a nosaltres, recordeu de compartir-lo amb tothom.
Avui, proverbis que comencen amb N, N de Noruega.
Sí, avui en direm uns quants amb N.
No et fiïs d'aigua que no corri i de gat que no mioli.
Sobretot, no diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat.
No es mou fulla que Déu no bulla i no et fiïs de cap sort ni del qui dorm.
Ho procuraré, perquè sempre s'ha dit que no hi ha pitjor sort que el que no vol oir. I que no fa mal qui el seu retira.
No mengis més amb els ulls que amb la boca.
Pots comptar. No hi ha dissabte sense sol, ni vídua sense consol.
N'estic ben tip que de brou de cols.
Au, va, que no es pot pas matar tot el que és gras.
Ja tens raó, ja. Llavors, doncs, ens recordes com acabava el del darrer programa?
Em sembla que deia, mossegada de mostela no dona temps d'encendre la candela.
Ara que pensin com acaba aquest, doncs. Nos amb nos com... nos amb nos com... Un, dos, tres mots.
I recordeu que la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la Quincalla amb les veus de Judit Cubenya Guàrdia i Abel Font.
Sabies que...
Les libèl·lules es troben entre els més antics insectes dels que es té coneixement i s'estima que han estat volant des de fa més de 300 milions d'anys. Solen viure prop de l'aigua, ja que les seves cries són aquàtiques i necessiten de l'aigua per completar el seu primer cicle de vida, d'aproximadament 2 anys. Si bé la libèl·lula té 6 potes, no són els millors insectes per caminar. En canvi, a l'hora de volar solen ser excel·lents. Poden volar a grans velocitats i fins i tot atrapar les seves preses en l'aire. En general, solen alimentar-se d'altres insectes com les mosques o els mosquits, encara que de vegades mengen altres més grans com les papallones i, fins i tot, libèl·lules més petites.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Marc Rodríguez.
Bon dia, són 9:15 del matí i hem arrencat l'informatiu un dia més parlant de les protestes al carrer per l'empresonament de Pablo Hasél. És la 7a nit de protestes on els Mossos han detingut 3 persones a Barcelona, 2 amb requeriments pendents i una altra per desordres públics. Ahir la tensió va baixar, en part gràcies a la pluja, perquè no hi va haver saquejos a comerços ni tampoc danys destacats al mobiliari urbà. En clau política, el vicepresident Pere Aragonès va comparèixer per primera vegada des de l'inici dels aldarulls i va defensar l'actuació dels Mossos d'Esquadra i també la llibertat d'expressió. Una crida a la calma, acompanyada del compromís de depurar responsabilitats en qualsevol acció irregular. Aquest és el tema d'arrencada d'aquest informatiu, que també explica altres notícies en forma de titulars, perquè tornen a empitjorar els indicadors d'evolució de la pandèmia i Salut admet que el moment és fràgil, perquè suposaria, en aquest cas, si la velocitat de propagació augmenta, l'arribada d'una nova quarta onada. Així que les hospitalitzacions de moment tornen a superar la barrera dels 2.000 pacients, però en canvi s'alenteix el ritme de contagis amb prop de 700 positius en un sol dia. L'Institut del Teatre aparta temporalment de la docència el director Joan Oller pels presumptes casos d'assetjament sexual. Les reaccions de condemna s'han succeït des del món cultural i també polític i un centenar d'alumnes i exalumnes han protestat en les últimes hores davant la institució. En esports, els clubs de primera catalana de futbol es reuneixen avui per prendre una decisió definitiva sobre si reprenen la competició que està previst pel proper cap de setmana. I d'altra banda, la federació ha fixat en el 21 de març la data d'inici límit de les categories territorials i de base. Si no poden començar, la temporada es declararà nul·la. I explicarem en cultura que Tarragona es prepara per acollir al març la 3a edició del Tarragona Sona Flamenc. La majoria d'espectacles es faran en línia, però també hi haurà 3 propostes escèniques presencials, entre les quals l'actuació de la cantaora Maite Martín, que tancarà el festival. Baixa la intensitat en la 7a nit de protestes contra l'empresonament del raper Pablo Hasél, tot i que s'han repetit llançaments d'objectes contra la línia policial i també la crema d'algun contenidor a Barcelona. Aquest cop no s'han hagut de lamentar saquejos de comerços com els últims dies. La mobilització ha acabat amb 3 detinguts, 2 d'ells per requeriments judicials pendents i també un altre per desordres públics. Un dels moments de més tensió s'ha centrat un cop més a la prefectura de la Policia Nacional a Via Laietana, on s'han llançat ampolles de vidre i, a més, també hi ha hagut davant el Palau de la Música, on s'han tornat a aixecar alguna barricada. De fet, la pluja persistent que caia sobre la ciutat ha dificultat la crema de mobiliari urbà. En les últimes hores s'ha decretat presó sense fiança per un dels 27 detinguts en les protestes del cap de setmana. Protestes també sense incidents a Tarragona, on s'han repetit. Prop d'un centenar de persones s'han concentrat per reclamar la llibertat de Pablo Hasél i cremar fotografies de la família reial. I cap incident destacable tampoc a Girona, on unes 200 persones s'han mobilitzat al barri vell en favor de la llibertat d'expressió i també han exigit la dissolució de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra. I en la primera compareixença des de l'inici d'aquesta crisi, el vicepresident del govern en funcions de president, Pere Aragonès, ha donat suport a la feina dels Mossos d'Esquadra, per bé que també ha garantit que s'analitzarà si hi ha alguna actuació que és incorrecta.
Vull fer una crida a evitar la criminalització de tots aquells que avui surten al carrer a exercir legítimament aquest dret de llibertat d'expressió i de manifestació. Però ara també vull deixar molt clar, volem deixar molt clar, que el saqueig d'un comerç, la crema de mobiliari públic o l'enfrontament amb treballadors públics no són ni llibertat d'expressió ni llibertat de manifestació. I finalment, fem una crida a la calma. Fem una crida a l'exercici dels drets i les llibertats en calma, en pau i en seguretat.
Salut admet el moment fràgil que suposa una velocitat de propagació que pot arribar novament a la fase d'expansió si supera l'1 i a més també alerta que una hipotètica quarta onada seria dramàtica donada l'atenció actual que hi ha als hospitals. Tot perquè empitjoren de nou els indicadors d'evolució de la pandèmia. El risc de rebrot se situa en els 263 punts, dos més que la passada jornada, i també molta atenció a aquesta velocitat de contagi que es torna a enfilar i s'aproxima cada vegada més a l'1. És aquest llindar que expliquem a partir del qual es pot dir que la pandèmia torna a estar en fase expansiva. De moment, però, les dades mostren un alentiment en el ritme de contagis. Hi ha 700 nous positius en les últimes hores i, en canvi, els hospitals han augmentat en 58 persones els ingressos a planta. Es torna a sobrepassar la barrera dels 2.000. I, en canvi, ha disminuït el nombre de pacients que estan a les unitats de cures intensives. Un departament de salut que ha confirmat també 36 noves defuncions en les últimes hores. I l'Hospital de Mataró ha aconseguit millorar la nutrició dels malalts de Covid i reduir també la seva pèrdua de pes. Durant la primera onada, investigadors del Consorci Sanitari del Maresme van estudiar com la malaltia genera una alteració metabòlica quan els pacients es troben en estat crític. De fet, provoca més despesa d'energia i també destrueix musculatura. Ens amplia la informació la Clara Sánchez des de Mataró Audiovisual.
L'Hospital de Mataró rebaixa la pèrdua de pes dels pacients ingressats per Covid i en redueix la desnutrició. En una investigació clínica, el Consorci Sanitari va concloure que de més de 200 pacients, un 45,5% patien malnutrició alta. També es va observar que la pèrdua de pes, sobretot dels pacients malnutrits, havia estat molt significativa. Per això el Centre Hospitalari Mataroní ha implantat a partir de la segona onada de la pandèmia un protocol de suplementació nutricional en el moment de l'ingrés. Amb el protocol i una dieta hipercalòrica i hiperproteica, en 401 pacients s'ha comprovat que en el moment de l'alta s'ha reduït en més d'un 32% la malnutrició i la pèrdua de pes, passant de perdre 6 quilos de mitjana a perdre en 3. Els investigadors assenyalen la intervenció precoç com la clau per evitar la pèrdua de pes i desnutrició.
Deixem la Covid, canviem de qüestió, marxem de fet ara cap al Montsià, on l'Ajuntament de Santa Bàrbara vol organitzar una consulta ciutadana per decidir si es dona llum verda a la construcció d'una planta de compostatge pel tractament de gallinassa i purins, un projecte que ha aixecat polèmica al municipi d'on ha sorgit una plataforma contrària. Al·leguen, bàsicament, problemes de males olors i també de possibles infiltracions al subsol. Així que, per parlar-ne més àmpliament, connectem amb els nostres companys de Canal Terres de l'Ebre. Són en Ferran Jovaní i amb Víctor Montecino. Molt bon dia, Víctor.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, ha aixecat bastanta polseguera. Just fa una setmana, bueno, el dimecres passat, es van reunir tècnics de l'empresa i responsables en l'Ajuntament i en esta plataforma veïnal. I tot i així, la plataforma no va acabar de quedar contenta amb les respostes que van donar i les explicacions. Per parlar-ne, tenim precisament aquí l'artífice d'esta plataforma, a Enrique Lange. Molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia a tots i totes. Gràcies.
A més, este cap de setmana vau iniciar una recollida de signatures per a presentar al·legacions a l'Ajuntament en este període habitual d'un mes. Com ha anat esta recollida de signatures?
Pues estem molt contents de la resposta de la gent. Som un poble minut de 3.700 habitants i en les primeres 3 hores vam arreplegar 200 signatures per a acompanyar-les en les al·legacions. Vam estar dissabte i diumenge i aquest proper cap de setmana tornarem i, a més, molts establiments del poble s'han oferit per també als seus establiments poder presentar les al·legacions perquè la gent es pugui signar.
Què hi ha en aquestes al·legacions que voleu presentar i que la gent està signant?
Pues, més que res, les al·legacions són aportacions dels veïns que ens han fet perquè tenim molts de dubtes i clar, els dubtes el que provoca és malestar. Malestar de com s'ha portat tot plegat, perquè el poble no ha tingut coneixement fins pràcticament fa una setmana i fa un any que va entrar el projecte. Malestar per les olors, perquè una planta de compostatge el que intenta és processar restes ramaders, i un dia com avui, que si vos fixeu el fum va en cotes baixes, pues directament va a la població. Pensem que dia com avui, si aquí s'acaba fent una planta de compostatge, avui se sentiria olor a merda, per dir-ho planament.
Deia abans que ja vau realitzar una reunió, que vau poder fer totes les preguntes que vau voler, a part, en els companys de la Plana Ràdio també heu fet diverses entrevistes, tertúlies, que s'ha parlat per activa i per passiva, no?, del tema, i tot i així, de totes les respostes que vos han donat, encara queden coses a l'aire, encara queden coses que no us han contestat.
Pues la reunió va anar bé, també se va fer, com tu dius, per la Plana Ràdio, va ser, me sembla que per internet ho van seguir 500 persones més els transistors, i més que aclarir dubtes, encara m'ho van sembrar de més, perquè una de les coses que tenim sobre una de les grans preocupacions és que Santa Bàrbara hi ha algunes granges i no perteneixen al grup empresarial aquest, i pensem que este ramaders també tindrien que tindre accés a la planta de compostatge de les seues restes ramaderes, però que siguessin gratuïtes. Diguéssim que si volem preservar el sòl de nitrats, els pagesos i demés poguessin entrar les restes aquí. Però és que això genera una altra conversa, diguéssim, que és que si, per exemple, aquí a Santa Bàrbara aquesta empresa acceptés a les dejeccions ramaderes, sobretot tocinassa, a ramaders que no som del grup vinculat a aquesta empresa, el que faria és que aquest terreny tindria més granges de porcs perquè tindria un cost menor a l'hora de criar. O sigui que és un cercle i tot el cercle es menja la cua, diguéssim. I, clar, això genera molta inseguretat. Però la principal preocupació que tenim és de que Santa Bàrbara o l'interior Montsià ja ha col·laborat mediambientalment. Aquí a 3 quilòmetres tenim un abocador que primer tenia que ser comarcal, però finalment abarca el Montsià i Baix Ebre. Dins del mateix abocador hi ha una planta de compostatge també de la fracció resta, i a pocs quilòmetres d'aquí el que hi ha és una empresa de biogàs a partir de restes purins i restes de samsa. Clar, el que estem fent aquí en un petit territori és crear una zona on més venen empreses de compostatge i demés, i això el que provoca és olors, i si mireu a la zona, cada vegada que una empresa se fica tipus a la boca del mas, al seu voltant no hi ha ni casetes de camp, ni la gent va passar el cap de setmana, i per això se provoca també
una preocupació, no?, també pel turisme. Se'ns acaba el temps, però tindrem temps de continuar-ne parlant en un futur. Moltes gràcies. Enrique, gràcies per atendre'ns, i bueno, quedarem pendents també com acaben aquestes al·legacions i com acaba aquesta futura pregunta pública que faran des de l'Ajuntament.
Ho seguirem. Gràcies, Víctor. Gràcies als companys de Canal Terres de l'Ebre. Seguim pendents també d'altres qüestions, com l'Oficina Antifrau de Catalunya, que ha requerit informació a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries sobre el funcionament de la societat mixta CENET, que està encarregada de la recollida de residus, també la neteja viària i les platges del municipi. L'objectiu, bàsicament, és determinar si hi ha indicis d'irregularitats en la gestió del servei. La investigació s'ha engegat arrel d'un informe del febrer del 2020 des de l'àrea de Medi Ambient del consistori en què s'alertava de tasques no executades o que no es compleixen. Castelló d'Empúries paga més de 2 milions d'euros l'any pels seus serveis. Una altra de les qüestions del dia, l'Institut del Teatre ha decidit apartar el professor Joan Uller de la docència i ha obert una investigació després de les denúncies d'abusos i també assetjaments sexuals que s'haurien produït al centre. A més, també alumnes i exalumnes s'han concentrat en les últimes hores per demanar la dimissió de la direcció per no haver actuat abans. De tot plegat, en volem parlar ara amb Rosa Andreu, que és actriu i també secretària general de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Bon dia, Rosa.
Molt bon dia.
Quin és el sentit de l'associació després d'haver conegut aquestes denúncies d'assetjament i també abús de poder?
Bueno, d'estupefacció, d'indignació, de ràbia, bueno, no sé trobar les paraules, però molt, estem molt indignats i molt enfadats, i perquè és intolerable que a dia d'avui aquestes coses segueixin passant i que hagin passat durant anys i que no s'hagi sabut fins ara.
De fet,
és terrible.
Malauradament pot servir perquè aflorin ara, de fet, més casos que, pels motius que sigui, s'hagin silenciat, no?
Això esperem, vull dir, és terrible per la víctima a sobre sentir-se culpable d'un fet que no n'és en absolut, al contrari, més quan ho han de patir en unes edats molt primerenques, on la persona encara no està acabada de fer, se sent dèbil i davant d'algú que exerceix el poder, com és un professor, doncs té poques eines per defensar-se, no? I possiblement se sent bloquejat i per això no s'ha denunciat abans, vull dir, a part d'avergonyides o avergonyits, perquè això toca homes i dones. Bueno, d'aquí, des de l'ADPC l'únic que podem fer és esperonar a tothom qui s'hagi vist agredit d'una manera o altra en aquest sentit, que ho denunciï. Des de sempre, des de fa molts anys, tenim un mail per denunciar vulneracions de condicions laborals. El posem també a disposició de totes aquelles persones que s'hagin sentit agredides i vulguin tenir un acompanyament personal i legal, si fos el cas, perquè el nostre gabinet jurídic està a la seva disposició de manera gratuïta, qui ho vulgui denunciar. Per tant, oferim l'acompanyament legal, personal, emocional, per totes les persones que hi vulguin acudir. Uh-huh. Aquí estem.
Rosa, de fet, sembla que l'Institut havia creat un protocol el 2016 per intentar que no passessin fets així. La pregunta és com passen, i anem a abordar solucions també. Què es pot fer en el futur perquè no torni a succeir?
A veure, el 2018 crec que es va posar en marxa aquest protocol, que de fet és relativament recent, fa 2 anys, no? Tampoc fa tant, quan sembla ser que aquestes pràctiques, que s'hauria de dir presumptes perquè no, encara no està demostrat, però vistes la ingent quantitat de persones que està denunciant, doncs sembla que les podríem donar per bones. Vull dir, aquestes pràctiques s'hagin mantingut durant anys. Per mi, com a persona, és impossible, més impossible de creure que algú no se sabia. No sé si així a nivell general, però vull dir que limitar aquest tipus d'actuacions en una aula tancada i que només ho sapiguessin els alumnes que per por no diguessin res, vull dir, em costa de creure que no se sapigués a l'Institut del Teatre, com de fet ells diuen que se sabia que era Vox Populi, però que ningú va fer una denúncia formal a la direcció. Bueno, està bé que s'hagi creat el protocol, està bé que es creïn protocols arreu, perquè això és un problema que no es dona només a les arts escèniques, sinó a totes les feines en general, a la societat en general, però per mi és molt més bàsic fer una reflexió com a societat, perquè si no canviem les mentalitats, per més protocols que establim, res canviarà. Mm. És la mentalitat que tenim marcada a foc, fruit d'una educació judeocristiana, del lloc on vivim, dels 40 anys de dictadura, d'un cúmul de circumstàncies que fa que aquesta societat sigui així i que, si avui en dia encara dura això, costarà d'erradicar, vull dir, costarà que ens veiem iguals, homes i dones, bretxes salarials, abusos, encara hi ha masses coses, vull dir, no crec que un protocol, evidentment facilitarà a les víctimes els canals per poder-ho denunciar i sentir-se més acompanyades, però que això no s'erradicarà fins que les mentalitats no canviïn i hem de fer un esforç per fer-ho, jo també ho tinc bastant clar.
Volia aprofitar que et teníem, Rosa, i que coneixes molt bé el sector de les arts escèniques per intentar trencar una llança en contra del que havíem vist, perquè una vegada entrevistats alumnes, exalumnes, sembla que hi ha qui justifica fins i tot els abusos, i em poso les mans al cap, per ser del sector, en aquest cas, on es treballa molt amb el cos, amb tots els sentits i de més. Expliquem o justifiquem que això no té per què ser així i que, a més, com bé deies, es pot extrapolar la resta.
No és que no tingui per què ser així, és que no ha de ser així. Uh-huh. És que jo, aquests professors, jo vaig tenir un professor, jo no he passat per l'Institut del Teatre, però he fet cursos de formació, i un dels professors que més m'ha convençut a nivell de tècnica i humanament, ens va dir: no permeteu de cap de les maneres que ningú us maltracti en pos d'un major rendiment de la vostra interpretació o de... No ho permeteu, denuncieu-ho i marxeu de classe, perquè no té per què ser així. Un professor pot apretar, et pot portar una mica al límit, evidentment, perquè de vegades ens autobloquegem, però mai t'ha de deixar caure. O sigui, mai t'ha de deixar caure el precipici enfonsant-te o desmuntant-te públicament. Vull dir, està bé apretar, però em sembla que s'ha malentès que t'han de desmuntar emocionalment davant de tothom perquè donis de si. No és veritat, i altres maneres de despertar les emocions i de fer-les aflorar, i no tenen per què ser vexatòries, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Rosa Andreu, actriu i secretària general de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
En esports, els clubs de Primera Catalana de futbol es reuneixen avui amb el futur de la competició sobre la taula, i tot perquè la competició s'hauria de reprendre el proper cap de setmana, però en l'última trobada el 80% de les 40 entitats que hi participen es van mostrar disconformes amb les condicions que proposa la federació. Avui, per tant, els clubs esperen sortir d'aquesta trobada amb una decisió conjunta i també definitiva. I d'altra banda, la mateixa federació ha anunciat que el 6 i el 7 de març no podran iniciar-se les categories territorials, així que fixa una nova data, el 21 de març. I, en cas que les restriccions no ho permetin, es donarà per nul·la l'actual temporada tant a segona com a tercera i també a quarta catalana, a més del futbol base. I a la divisió d'honor femenina de waterpolo, el Sant Andreu i el Rubí es juguen la plaça que queda per adjudicar i que dona accés a la segona fase, en què es disputaran el títol. Les andreuenques havien de sumar un punt en les dues jornades que tenien pendents a disputar i ahir proven perdre contra el Terrassa per 8-12, per tant s'ho jugaran dijous vinent davant el Rubí, que també opta aquesta tercera plaça. Escoltem la valoració per part de Javi Aznar, que és el tècnic del Sant Andreu, i també de Xavi Pérez, del Terrassa.
Ens ha costat molt entendre la defensa, ens ha costat molt atacar, ens ha costat molt tot. O sigui, qualsevol petita cosa ens costava molt i hem tornat a cometre errades molt, molt bàsiques que ens han costat molts gols.
Hem arrencat molt bé el partit en atac. Demanàvem després de la setmana passada a les jugades que donessin un pas endavant, que fossin més agressives en atac. Així ha sigut, estic molt content per la victòria i sobretot perquè de cada porteria hem creat moltíssim.
En bàsquet, el Cadí la Seu rep avui la visita del Perfumeries Avenida, l'equip de Salamanca, que encara no ha perdut cap partit a la Lliga Femenina, on acumula 23 victòries en 23 partits. Tot i això, ocupa la segona plaça a la classificació per darrere de l'Espart Girona, perquè té encara partits pendents, com per exemple el d'avui. Aquest vespre, però, podria recuperar el lideratge si suma una victòria. El duel comença a partir de 8:15 del vespre. I el Club de Patinatge Artístic Olot prepara ja el Campionat de Catalunya, que es disputarà a la capital garrotxina. Ho fa amb ambició, tot i els nombrosos entrebancs que planteja la situació pandèmica. Ens amplien la informació des d'Olot Televisió.
Entrenar en plenes condicions enmig de la pandèmia és complicat, i més quan en un mateix equip s'ajunten més de 20 esportistes, com li succeeix al primer equip del CPA Olot.
Tens un equip de 24, de poder tenir i disposar de totes les patinadores en tots els entrenaments. La veritat és que van amb escoles diferents, aleshores, doncs, si no n'hi ha una confinada, n'hi ha dos.
L'equip encara aquesta temporada amb la mateixa coreografia que el curs passat. Daniel assegura, però, que el trampa mortal també ha evolucionat en tot aquest temps. Igual que l'equip, que compta amb algunes baixes per lesió i que ha incorporat alguna patinadora més. I és que amb els aïllaments, el Covid i demés, cal tenir-ho tot pensat.
Bueno, tenim la Núria Miquel i la Laura Muiset, que són expatinadores del club i que, bueno, que realment han vingut a donar-nos un cop de mà.
El compte enrere pel català de grups de Show Olot ha començat i el primer equip del Club Patinatge Artístic Olot treballa perquè el títol es quedi a la Garrotxa.
A Tarragona, durant aquest proper mes de març, el flamenc tornarà a prendre el protagonisme a l'agenda cultural amb el Tarragona Sona Flamenc. La majoria de propostes es realitzaran en línia, però també hi haurà propostes escèniques presencials. Els companys d'Atac 12 ens en donen els detalls.
Maite Martín serà l'encarregada amb la presentació del seu Memento al Teatre Tarragona de tancar 15 dies dedicats al flamenc. La cantaora catalana posarà la cirereta a la tercera edició d'un Tarragona Sona Flamenc que ha vist alterades les seves propostes per les restriccions derivades de la pandèmia. En una edició que sobretot es viurà online, l'altra veu que pujarà a l'escenari serà Caral Laoz. L'altra plataforma del festival serà l'espectacle Federico García, en què Pep Tosà descobreix universos desconeguts de l'Orca amb una proposta que integra poesia, cant i ball flamenc.
Les edicions anteriors fèiem moltes propostes molt diferents a molts espais de petit format, no? Enguany hem pensat que això era massa adient, sobretot per garantir la part de seguretat.
En la seva edició més virtual, les diferents escoles i agents tarragonins vinculats al món del flamenc hi participaran en propostes online, com el vídeo inaugural, que protagonitzen integrants de les escoles de ball de Tarragona a diferents indrets de la ciutat.
El Museu de Lleida ha entregat 5 objectes més al Museu Diocesà de Barbastre. Es tracta de 5 peces que estaven en qualitat de dipòsit i no exposades. A causa de l'estat de conservació dels objectes, s'han traslladat amb un transport especial. Els pròxims dies, de fet, es tancarà el pla per lliurar la resta d'obres. Més detalls amb en Jaume Martell, des de Lleida Televisió.
Són 5 obres de les 28 reclamades per l'Aragó, en relació a les quals el Bisbat de Lleida sempre ha reconegut que estaven en qualitat de dipòsit i que no estan exposades. Es tracta d'un retaule molt fragmentat de la Mare de Déu procedent de Cirés del segle XVII, un retaule de la vida de la Mare de Déu de Montanui de principis del segle XVI, un sagrari de fusta de Gavarret del segle XVIII, dos fragments d'un teixinat de fusta de Vallobà dels segles XIV i XV i un Sant Bisbe de Centenera dels segles XVI i XVII. Degut a l'estat de conservació de tots aquests objectes, s'ha considerat millor traslladar-los en un transport diferent al de la resta del dipòsit. El Consorci del Museu ha adjudicat el trasllat a una empresa de Madrid per un valor superior als 25.000 euros. En els pròxims dies, l'empresa i el Consorci tancaran el pla de lliurament definitiu de la resta d'obres, un total de 83.
I el fotògraf Francesc Íñiguez exposa a la sala Espai Fotoclub del Centre Cultural de Terrassa amb una exposició titulada Woman. Íñiguez ret homenatge a la dona, amb nus i també amb retrats de moda, que és una de les seves especialitats.
La xarxa de comunicació local. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Dark, let me take.
xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia, baixa la tensió en la setena nit de protestes per reclamar la llibertat del raper Pablo Hasél. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones a Barcelona, dues amb requeriments pendents i una altra per desordres públics. La pluja constant d'ahir va evitar escenes com la dels últims dies, amb multitud de contenidors cremats i aquest cop sense saquejos a comerços ni tampoc danys destacats al mobiliari urbà. Tot plegat després que el vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, comparegués per primera vegada des del començament dels aldarulls, defensant a parts iguals tant la feina policial com la llibertat d'expressió. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts. Avui és 23 de febrer. Repassem també altres titulars perquè tornen a empitjorar els indicadors d'evolució de la pandèmia i Salut admet el moment fràgil que suposa una velocitat de propagació que pot arribar novament a la fase d'expansió. Les hospitalitzacions tornen a superar la barrera dels 2.000 pacients, però, en canvi, s'alenteix el ritme de nous contagis. Hi ha 700 positius en el dia d'ahir. La gestió de la pandèmia a l'Hospital de la Vall d'Hebron es converteix en un model d'estudi per la seva capacitat d'avançar-se a les mesures de prevenció un mes abans de l'arribada del virus. Malgrat que ara també pateix l'impacte assistencial de la tercera onada, al seu moment va multiplicar per 6 els llits de cures intensives. L'Institut del Teatre aparta temporalment de la docència el director Joan Uller pels presumptes casos d'assetjament sexual. Les reaccions de condemna s'han succeït des del món cultural i també el polític, i un centenar d'alumnes i exalumnes han protestat en les últimes hores davant de la institució. En declaracions a la xarxa, Rosa Andreu, que és actriu i secretària general de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, ha esperonat les víctimes a denunciar i fer-ho amb l'acompanyament legal i emocional de la seva associació. Per Andreu, calen anar més enllà d'un simple protocol per erradicar aquestes conductes.
M'és impossible de creure que algú no se sabia. No sé si així a nivell general, però vull dir que limitar aquest tipus d'actuacions en una aula tancada i que només ho sapiguessin els alumnes, que per por no diguessin res, vull dir, em costa de creure que no. Bueno, està bé que s'hagi creat el protocol, està bé que es creïn protocols arreu, perquè això és un problema que no es dona només a les arts escèniques, sinó a totes les feines en general, a la societat en general, però per mi és molt més bàsic fer una reflexió com a societat, perquè si no canviem les mentalitats, per més protocols que establim, res canviarà.
L'Associació per la Promoció del Transport Públic, en aquest cas el seu portaveu, Daniel Pi, ha criticat a la xarxa la decisió de la Generalitat de retardar fins l'any 2024 l'entrada en funcionament de Rodalies de Lleida per voler fer el servei amb els trens de Ferrocarrils en lloc dels de Renfe i també voler fer el mateix amb l'enllaç amb l'aeroport de Barcelona al Prat.
Tenim la sensació que la Generalitat de Catalunya algun cop es fixa més amb el logo, amb l'operador, que amb el servei. I per nosaltres l'obsessió, el que s'ha de millorar sens falta, és el servei. Millorar-lo a totes les línies, a tots els operadors.
En esports, els clubs de primera catalana de futbol es reuneixen avui per prendre una decisió definitiva sobre la represa de la competició que està prevista per aquest proper cap de setmana. D'altra banda, la federació també ha fixat el 21 de març com a data límit per començar les categories territorials i de base. I en cultura, Tarragona es prepara per acollir al març la tercera edició del Tarragona Sona Flamenc. La majoria d'espectacles s'oferiran en línia, però també hi haurà tres propostes presencials, entre elles l'actuació de la cantaora Maite Martí. I a partir d'ara, 9 i 4 del matí, moltes més qüestions i més temes per aprofundir amb la Thaís Trujillo. Molt bon dia, Thaís.
Molt bon dia, Marc.
Pendents de quines qüestions, quins temes?
Doncs diferents temes, però tots a l'entorn d'una tercera hora molt carregada de política, la d'ara i la de fa també 4 dècades, perquè en uns minuts recordarem l'intent de cop d'estat fallit que es va viure el 23 de febrer de 1981, un dels esdeveniments clau
de la història de l'estat espanyol i que, diuen els experts, va servir per fer madurar una democràcia que aleshores era molt incipient. Farem memòria i analitzarem en perspectiva aquell dia amb dos diputats que van viure en primera persona. Són Eulàlia Vintró i Raimon Obiols. Això serà d'aquí a molt pocs minuts. I després del passat, a la segona meitat d'aquesta tercera hora, a partir de 9:45, passarem del passat al present, perquè avui la conversa tranquil·la serà amb una de les persones que està protagonitzant les negociacions de cara al futur govern de la Generalitat. Parlarem amb David Cid, que és diputat electe per En Comú Podem, un partit que després de les eleccions del passat dia 14 de febrer ha aguantat els 8 diputats que ja tenia i que poden finalment ser claus per definir el color definitiu del futur govern de la Generalitat. Ahir es van reunir amb Esquerra Republicana i ja ho han fet també en dies anteriors amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. Li demanarem a Cid que ens expliqui amb qui d'aquestes dues formacions tenen més química. Això serà, com dèiem, a partir de 9:45, però abans, com sempre, el primer que fem és obrir àrea de serveis, repassar en primer lloc com està la situació del trànsit a aquesta hora. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix, pel que fa al trànsit, pendents de la situació, sobretot a l'AP2, amb aquest tall que s'ha reobert de circulació, ara mateix un carril només obert després d'aquest accident a les Borges Blanques, sentit Montblanc, amb un camió implicat. Tot això, doncs, complica un pèl més la circulació, però la resta de vies força normalitats a aquesta hora al matí. Hem passat al tram més complicat de l'hora punta. Ara, sobretot, queda molta densitat localitzada a les dues rondes de Barcelona i en especial a la ronda a dalt, amb aturades en tots dos sentits. També una mica de densitat encara a l'AP7, a l'altura de Barberà, per anar cap a Girona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I ara la previsió del temps, connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada i destaquem aquesta baixada considerable de la temperatura, i és que ha baixat arreu del territori, l'ambient és més fred per començar el dia, ha baixat entre 2 i 3 graus en conjunt, però fins i tot en alguns sectors de l'interior ha baixat entre 6 i 7 graus, per tant, comencem aquesta jornada amb un ambient força més fred i a més, amb el cel també força nuvolat a bona part del país, amb algunes boires i també fins i tot s'ha escapat alguna precipitació de caràcter feble. S'espera que durant bona part del dia continuem mantenint força núvols, especialment els més compactes cap a la meitat des del país i també és aquí on es podrà escapar alguna precipitació de caràcter feble, allà de puntual, sobretot durant la primera meitat del dia. La tendència, però, és que de cara a les hores centrals del dia aquests núvols siguin més trencats i més que es trencaran cap a la meitat oest del país. Aquí sí que s'esperen força més clarianes, també fins i tot durant la segona meitat de la jornada, i la temperatura màxima en aquesta zona quedarà suau. Podem pujar fins als 16, puntualment fins i tot 17 graus en punts del Pla de Lleida o bé cap a l'interior de les comarques de Tarragona. A la resta, degut als núvols, la temperatura màxima no superarà els 15 graus. De fet, a la meitat est del país, els núvols han de ser els protagonistes, però tot tal com dèiem, sí que hi haurà algunes clarianes tímides en alguns sectors durant les hores centrals de la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El programa Boshot. Després de l'exitós programa Vostok, els soviètics van llançar el seu segon programa espacial tripulat, el Voskhod, entre 1964 i 1965. Aquest programa només va tenir dues missions tripulades. Els seus objectius principals eren preparar les naus i els homes per fer un futur viatge a la Lluna. Els coets eren una mica més potents que els seus predecessors Vostok, però la càpsula on viatjaven els astronautes era la mateixa. Ara, però, es van adaptar perquè viatgés més d'una persona, 3 en el primer vol i 2 en el segon. El 12 d'octubre de 1964 van enlairar-se la Voskhod 1. Per primera vegada estava tripulada per 3 cosmonautes, Fyodor Titsov, Komarov i Yegorov. Va fer 16 òrbites al voltant de la Terra. No cal dir que estaven encaixats a la càpsula sense cap possibilitat de moure's gens. I el 18 de març de 1965 es va enlairar la Voskhod 2. En aquest cas, només era tripulada per dos astronautes, Belayev i Leonov. Va fer 17 òrbites a la Terra i va estar 26 hores en vol. El més destacat va ser, però, que Alexei Leonov va realitzar el primer passeig espacial de la història. Va estar 20 minuts fora de la nau, subjectat amb un cable, i al tornar a la nau va tenir greus problemes. Per poder sortir a l'espai exterior, la càpsula duia un tub acoplat a la porta per facilitar l'entrada i la sortida de l'astronauta. A més, el sistema de reentrada automàtica va fallar i van haver de fer-ho manualment. El resultat final és que van aterrar molt lluny del lloc previst. Van anar a parar als Urals. Allí van passar dues nits abans no els van rescatar. Després d'un vol especial amb un passeig especial, els dos cosmonautes van haver de sobreviure durant dues nits a la Terra.
La xarxa.
Xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Taís Trujillo.
Ara farem un viatge al passat, en la història, perquè avui fa 40 anys Espanya va viure un intent de cop d'estat que va posar en risc la incipient democràcia d'aleshores i que al mateix temps va servir per consolidar-la. Va ser un dels esdeveniments que va marcar la història del segle XX d'aquest país i que tindrà com a imatge icònica la del tinent coronel Antonio Tejero brandant un arma a l'estrada dels oradors del Congrés de Diputats. Tot plegat serà recordat avui en un acte institucional, el que va ser aquest escenari, el Congrés de Diputats. Avui en parlem d'aquella data amb dos dels polítics que ho van viure, de fet, en primera persona. Eulàlia Vintró era diputada al Congrés en el moment del cop d'estat del grup parlamentari comunista. Senyora Vintró, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal?
Bé. Ara de seguida parlarem d'aquestes memòries i de tot el que recorden d'aquella jornada, una jornada de la qual també en volem abordar aquesta qüestió amb Raimon Obiols, que era diputat del PSC en el moment del cop d'estat. Senyor Obiols, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè ens saluda des de Brussel·les, oi? On viu actualment?
Sí, estic semiconfinat a Brussel·les.
No pot tornar.
Fa mesos que no puc baixar a Barcelona.
Bé. Doncs ara de seguida parlarem amb vostè, però em sembla que qui estava a dintre de l'hemicicle en el moment en què hi va haver aquest intent fallit de cop d'estat era l'Eulàlia, que m'imagino que cada any per aquestes dates, i potser encara més quan són com el d'aquest any, no? Un aniversari rodó, que fa 4 dècades exactes. És moment de tornar enrere i de repassar aquella jornada? Venen molts records. Com ho vas viure, Eulàlia?
La veritat és que ho vaig viure passant por. Dir que no vas passar por aquella tarda nit, evidentment és, jo crec que fals. Totes les persones que estàvem allà dintre, en el moment que va aparèixer el tinent coronel Tejero amb una col·lecció de guàrdies civils brandant ametralladores i pistoles, doncs ens vam espantar. Jo en el primer moment, quan vaig sentir la remor en els passadissos, en el passadís gran que dona accés a la sala de l'hemicicle, vaig creure, quan vaig sentir crits i soroll, vaig creure que hi havia un incendi. La meva idea va ser aquesta, i el que vaig fer va ser mirar cap enrere, perquè enrere d'on jo seia, a la quarta fila, hi havia una porta que donava sortida en la sala de l'hemicicle i anava a parar al carrer de darrere de la plaça de les Corts. Però immediatament vaig veure que era Tejero i, evidentment, ja vaig veure que no era un incendi, sinó no sabia exactament en aquest moment què, però quan van començar a sonar les ametralladores i els trets passaven per damunt del cap, confesso que jo no havia sentit mai un tret tan a prop, i per tant em vaig espantar molt i em vaig tirar a terra, com pràcticament tots els diputats, excepte Suárez, Gutiérrez Mellado i Santiago Carrillo, que estava al meu costat. Quan han anat passant els anys, que és el que comentaves sobre si me'n vaig en recordar, Confesso que no. Aquest any sí, perquè bé, vosaltres m'heu trucat per parlar-ne, he tingut també algun altre missatge de mitjans de comunicació, i sí que el 40 aniversari fa que hi pensis. Però els altres anys, llevat que sempre hi acostuma a haver una petita nota en els diaris, bé en aquell moment, però reconec que no hi he tornat a pensar gaire. No sóc persona acostumada a tirar, a tornar enrere i a pensar en el que ha succeït. Això va passar, va ser horrorós, però afortunadament va acabar bé.
El Raimon era en aquell moment diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya al Congrés, però en el moment de l'entrada no estaves, no?, a dintre de l'hemicicle. No vas viure en aquella mateixa instància en persona.
En realitat jo era a Barcelona. No era diputat al Congrés. Havia dimitit perquè havia, per raons internes, havia deixat el Congrés i era a Barcelona. I em sembla molt que dec ser l'únic responsable polític, almenys de Catalunya, que va agafar l'avió i va volar de Barcelona a Madrid en un avió que estava absolutament desert, perquè em sembla que era jo l'únic viatger, perquè formant part de la Direcció Federal del Socialisme em vaig sentir responsable i me'n vaig anar cap allà. De manera que vaig viure tota la nit del 23F a fora, però en contacte no sols amb els companys i companyes del meu partit, els poquíssims de la direcció que quedàvem fora del Congrés, sinó també amb el comitè de subsecretaris que es van reunir en el Ministeri de l'Interior i van intentar fer front a una situació de buit de govern, perquè tot el govern espanyol estava al Congrés dels Diputats. De manera que vaig estar amb la gent del Partit Socialista, del Partit Comunista, de la UCD, en el Ministeri de l'Interior, seguint la situació i donant opinions, naturalment, quan ens demanaven coses. Per exemple, en un moment determinat, el general Santa Maria ens va demanar quina opinió teníem d'un possible intent d'entrar els GEOs a dins del Congrés dels Diputats. Vam estar discutint i la nostra posició unànime va ser que això seria un risc que no calia córrer, que no s'havia de córrer, que hi podia haver morts i que estàvem en contra d'un assalt dels GEOs al Congrés dels Diputats.
El principal temor en els dies posteriors era que aquest intent de cop d'estat suposés un pas enrere i perdre aquella democràcia que en aquell moment, evidentment, era molt incipient. Això és el que més preocupava?
Hi havia un moment de gran inquietud i de gran inestabilitat política. Hi havia una crisi enorme del partit governamental, de la Unió de Centre Democràtic. Els atemptats d'ETA es multiplicaven, hi havia hagut algun intent anterior de conspiració militar que havia estat sortosament descoberta, però en fi, l'espectre d'un cop d'estat era una cosa ben real en aquells moments. De manera que naturalment la sala del Congrés per part del tinent coronel Tejero ens va sorprendre a tots, però al cap de 5 minuts pensant-hi, la meva impressió va ser de que era una cosa que, si no era concretament previsible, entrava perfectament dins de la possibilitat en aquella situació de crisi política enorme que s'estava vivint en aquells moments.
Clar, i en aquestes primeres jornades posteriors a l'intent de cop d'estat intentava pensar quina era la millor manera d'actuar, però no sé si després, amb la perspectiva dels anys, considereu tots dos, la pregunta per tots dos, si es va gestionar correctament tot el que va ser la resposta al cop d'estat.
es va gestionar bé. Jo crec que la prova és que no, el cop d'estat va fallar i el senyor Tejero va acabar a la presó. Diuen que en unes condicions bastant confortables en el castell de Figueres, però en fi s'hi va passar uns anys. Jo vaig conèixer un cosí del tinent coronel Tejero, que era professor de literatura a la Universitat de Ginebra, i era un home d'esquerres, republicà, i naturalment no tenia relació amb el coronel. Però una tarda de Nadal, que és una diada que sempre convida al perdó, amb la seva dona van dir: si truquem al cosí, si truquem al... I el van trucar a la presó. Oye, primo, ¿cómo estás? Bien, bien. Últimamente no nos vemos. I llavors el Tejero, que era un personatge sumament pintoresc, va dir: no, es que últimamente salgo muy poco. El Tejero, yo no salgo poco, estava a la presó. Jo al Tejero no l'he pogut mai odiar, per dir-ho així. En general no tendeixo a odiar la gent, però el Tejero especialment, perquè era un personatge tan pintoresc i finalment va ser tan eficaç a l'hora de desmuntar l'intent de cop d'estat amb les seves reaccions dins mateix del Congrés, que no és que li tingui simpatia, ni crec que caic amb cap ingenuïtat. És un home que probablement, si pogués, t'afusellaria, no? Et posaria el paredor i t'afusellaria en nombre d'Espanya i de les seves creences. Però no, ja et dic, és un personatge que a mi no m'ha caigut mai malament, perquè crec que el van ensarronar pel seu fanatisme i que després el van deixar abandonat, després naturalment d'haver contribuït a destruir la maniobra que hi havia en aquell moment per donar una sortida política al cop d'estat.
Hem estat parlant de Tejero. Hi ha també una altra figura que destaca en tot aquest procés de transició, és la del rei emèrit, el rei Joan Carles. M'agradaria preguntar-vos també, Eulàlia, si et sembla ara, si actualment, amb tot el que sabem que hauria pogut fer presumptament el rei Joan Carles en les dècades posteriors, es pot defensar la seva figura amb el coneixement que tenim, eh?
A veure, jo crec que quan nosaltres estàvem a dintre del Congrés dels Diputats hi havia, afortunadament, un diputat, no recordo qui era, que tenia una ràdio portàtil petitona, perquè hi havia un partit de futbol, no em feu dir quin, i ell, mentre s'anava produint la votació, que és una part del Congrés dels Diputats, una activitat del Congrés dels Diputats avorrida, perquè van cridant un per un, el diputat va emetre el seu vot i per tant et passes un parell d'hores sense fer res més que votar tu una vegada, doncs estava escoltant el partit de futbol. Quan va entrar el Tejero, ell va poder seguir escoltant la ràdio i en un moment determinat va sentir el missatge del rei i el va anar fent córrer per conjunt de diputats que sèiem en els escons. I per tant, sapigué que el rei estava en contra i que demanava a tot l'exèrcit que mantingués el respecte a la Constitució, per nosaltres va significar un cert canvi de perspectiva, perquè fins aquell moment anaven donant notícies als assaltants que s'hi havia sumat Milans del Bosch, que s'hi havia sumat l'exèrcit naval, etc. No? Per tant, per nosaltres va ser una bona notícia, i malgrat totes les coses que en aquell moment es van dir, jo crec que efectivament Joan Carles va ser una peça important en la contenció de l'exèrcit i en la solució pacífica del cop d'estat. El que ha fet del rei després, el que s'ha sabut sobretot de les seves últimes actuacions i la seva vida sentimental poc respectuosa amb el que era la seva funció com a cap d'estat, doncs són una altra qüestió, però en el moment de l'atemptat de Milà, de, en fi, de Tejero, en Milans del Bosc, i en fi, la part de l'exèrcit que hi hagués, i jo opino que Joan Carles va tenir una actitud constitucional i va ajudar a resoldre d'una manera pacífica el cop d'estat. Això no treu totes les crítiques que es poden fer en aquests moments sobre el seu comportament i la seva fugida i, en fi, el despropòsit que suposa vergonyós per un estat com Espanya davant de tota la comunitat internacional.
Doncs aquests són els records que ens han explicat d'aquell dia 23 de febrer de l'any 1981. Acomiadem el senyor Raimon Obiols. Moltíssimes gràcies per haver-nos recordat com va ser aquella jornada i el que va suposar també per la història del país i per aquella democràcia acabada pràcticament d'estrenar. Senyor Obiols,
moltes gràcies a vostès.
Adéu, que vagi bé i esperem que pugui tornar aviat a Barcelona.
Moltes gràcies. Espero que sí.
Adéu, bon dia. Gràcies. Eulàlia, avui seguiràs aquest acte que es farà al Congrés?
La veritat és que no sé a quina hora es fa i per tant no estic segura de seguir-lo.
Però... A la una del migdia.
A la una del migdia, no, doncs sí, a la una del migdia estic a casa i segurament el posaré per veure com evoluciona i quina és l'actitud del conjunt de diputats que avui ocupen els escons del Congrés.
Doncs encantats d'haver pogut parlar amb tu, Eulàlia Vintró, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé fins a la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Adéu, molt bon dia. Doncs com dèiem, avui un programa carregat de política. Hem recordat el que va passar al Congrés dels Diputats ara fa 40 anys amb aquell cop d'estat fallit del coronel Tejero. I després de la pausa seguirem parlant de política, però ja situats en el moment actual. Volem saber com estan les negociacions de cara a formar un futur govern de la Generalitat després de les eleccions del dia 14 de febrer, i és segurament aquest un govern en el que hi podria tenir un paper clau la formació en Comú Podem, que ha mantingut els seus 8 diputats que ja tenien la passada legislatura. De seguida parlarem amb un d'ells, amb en David Cid. Fins ara mateix.
La xarxa de comunicació local.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Cuixart. Que quan miris enrere, ben lluny del ventre opac del dinosaure tètric que t'emmordassa els somnis, i siguis, finalment, allà on tu vulguis ser, allà on mereixes viure, t'arribi una postal redactada a mil mans que et dibuixi un país mirall d'aquell que anheles. Gent vinguda d'arreu, entaulada a la plaça d'un poble qualsevol que no li cal bandera. Gent muntant-se a la festa de la festa de ser i ser viva i ser lliure. I que cantin cançons i recitin uns versos, que comparteixin plats i joia de menjar, que no hi falti ben res, que no hi falti ningú, que s'abracin, que riguin, que es besin petons grossos, que els gots gairebé besin corulls del vi dels pobres, que brindin vehements per objectius banals, que s'expliquin històries amb un final feliç, que una xarxa d'estima faci a tothom amat, i que en lletra menuda sorgeixi la consigna que de fa temps proclames com un murmuri savi que ens va l'ara i abans els que et volem aquí. Sempre, sempre endavant.
Sabies que...
A causa de les seves extremes proporcions, la biologia de la balena blava ha fascinat els fisiòlegs. I és que, tot i les altes demandes energètiques que exigeix un cos de tan magnànimes dimensions, aquests animals tenen unes taxes metabòliques molt baixes, les quals, en part, ara creuen que podrien estar motivades per les baixes freqüències cardíaques apreciables en aquests gegants dels oceans. Un equip de la Universitat de Stanford va connectar amb ventoses diversos monitors de freqüència cardíaca a una balena blava durant la seva activitat alimentària. Després de gravar durant gairebé 9 hores, l'equip va descobrir que la freqüència cardíaca de la balena es va desplomar a tan sol 2 batecs per minut a mesura que se submergia profundament per després disparar-se novament quan la balena reapareixia en la superfície, aconseguint un màxim de 37 batecs per minut.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Taís Trujillo.
Dos quarts de deu ara del matí, el dia 12 de març, és la data límit per constituir el Parlament. Aleshores es visualitzarà la correlació de forces que han sorgit de les eleccions del passat dia 14 de febrer amb 8 grups parlamentaris i llavors aniria bé tenir clar quins candidats es presenten per tal de ser investits com a president de la Generalitat i saber amb quins suports compten cadascun d'ells. I aquí és on es centren ara els esforços de les principals formacions polítiques que tenen la capacitat per decidir la clau de la governabilitat. Entre elles hi ha En Comú Podem. És un dels partits que van aguantar el tipus, ho podríem dir així, a les urnes, i que ara volen fer valer els 8 escons que tindran a la cambra catalana. En parlem amb un dels seus diputats electes i una de les persones que està intervenint directament en les negociacions entre els diferents partits polítics. David Fit, molt bon dia.
Bon dia.
Ahir reunió amb Esquerra Republicana, quin balanç en feu i què és el que es va parlar, del que es pugui explicar, evidentment?
Bé, nosaltres fem una valoració positiva, crec que la reunió va anar bé. Constatem, no, aquests dies, parlant amb totes les formacions d'esquerres, que cal obrir una etapa de canvi, una nova etapa a Catalunya, i que això necessàriament passa per l'entesa de les forces d'esquerres, no? Clarament amb tres objectius. El primer objectiu és fer front a la situació d'emergència social, la situació de desigualtat que està creant la Covid. En segon lloc, la reconstrucció del teixit econòmic, del nostre sector industrial, fer front a la transició ecològica. I en tercer lloc, evidentment, resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. I per això nosaltres creiem que amb aquests objectius és imprescindible un acord entre les forces d'esquerres.
I en aquesta trobada va quedar palesa, evidentment, com suposo que ja heu manifestat també anteriorment, la vostra intenció. Vau trobar que hi havia molts punts en comú i que les prioritats passarien pels mateixos eixos?
Sí, sí, jo crec que aquesta voluntat d'obrir aquesta nova etapa de canvi, de que no es pot reproduir, no, un govern de les mateixes característiques que hem tingut durant aquesta legislatura, crec que és evident. Més enllà dels colors polítics, que estem davant d'un govern que ha fet fallida, és un govern que no ha sigut capaç de tirar endavant tots els reptes que tenia el país, que a més ha estat un govern que clarament ha estat trencat, fracturat, barallat, que ha estat paralitzat, i per tant nosaltres creiem que no té sentit per produir la mateixa majoria de govern. És evident que nosaltres ja ho hem dit durant tota la campanya electoral, ho ha dit també la nostra presidenta, la Jéssica Albiach, que evidentment nosaltres creiem que no es pot reproduir aquest govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.
Per tant, aquesta continua sent una línia vermella. No formaríeu part d'un govern, no donaríeu suport a un govern en el qual hi estigués Junts per Catalunya?
És evident, és que jo crec que tenim un projecte de país completament diferent. El tenim en termes socials, és a dir, nosaltres fem clarament una aposta per la sanitat pública i l'educació pública. Ells tenen un model centrat en l'escola concertada o, per exemple, no, en tot el sector, el que representa, evidentment, no, la concertació, o fins i tot el sector privat en termes de salut. Nosaltres tenim un model per fer front a les desigualtats que passen per una fiscalitat justa, i ells el que volen, no, com hem explicat en campanya, és un model econòmic més semblant, no, el que podria fins i tot ser Andorra. Ho veiem amb la persona de Joan Canadell, i de fet també nosaltres clarament apostem per la via del diàleg i no per la via del conflicte, i ells creuen que, no, la manera d'afrontar la resolució d'aquesta situació que tenim, no, de conflicte entre Catalunya i Espanya és amb més conflicte, i nosaltres no ho compartim, no? Per tant, és evident que nosaltres i Junts per Catalunya tenim projectes de país antagònics i que, evidentment, nosaltres creiem que ha arribat el moment que el que representa el món de Junts per Catalunya, com també no hereva d'una part de l'emergència, doncs, després de 10 anys de govern, doncs ha arribat el moment de que passi a l'oposició.
Vosaltres veu tenir aquesta reunió ahir amb Esquerra Republicana i una altra de les formacions amb les que esteu parlant i, de fet, és la que preferiríeu, no?, per formar govern, és el PSC. Com han anat les negociacions i penseu que serà possible que aquestes dues formacions també es posin d'acord? Perquè Esquerra ja ha dit que no.
Bé, és que nosaltres els estem traslladant el mateix missatge a totes les forces d'esquerres, és a dir, crec que l'electorat d'esquerres, que a més no s'ha expressat amb molta claretat aquestes eleccions, no entendria que per la incapacitat que tenim les forces d'esquerres, o en aquest cas pels vetos creuats entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana, doncs no fossin capaços de construir una majoria de progrés a Catalunya. I per tant, nosaltres seguim insistint i evidentment donarem la batalla fins al final. Creiem que aquesta majoria és possible, l'hem vista no numeroses vegades, per exemple, a nivell del Congrés, a veure la majoria de la investidura del govern de Pablo Iglesias i Pedro Sánchez, l'hem vista també amb l'aprovació dels pressupostos i, per exemple, avui mateix la veurem també a la ciutat de Barcelona amb un acord per destinar 30 milions d'euros a les inversions als districtes, els principals districtes que més ho necessiten de la ciutat de Barcelona. Per tant, creiem que allò que és possible en moltes institucions també hauria de ser possible a Catalunya i sobretot, insisteixo, és a dir, les urgències socials, és a dir, el reforçament de la sanitat pública, la lluita contra la desigualtat, les dificultats que té molta gent per arribar al final de mes o per pagar el seu habitatge, fan necessari que la prioritat del govern estigui centrada en això i que, per tant, nosaltres també creiem que la sortida òbviament passa per aquest acord de les forces esquerres, pensant sobretot en quines han de ser les prioritats que reclama i que ens demana la ciutadania.
I què és el que li han posat sobre la taula o li han exigit a Pere Aragonès per aconseguir el suport de la seva formació en aquesta investidura?
Bé, nosaltres, bàsicament, sí, com dèiem, situat clarament a aquests tres eixos que nosaltres, per nosaltres són fonamentals. No? Una de les principals propostes que nosaltres vam col·locar en campanya electoral i que serà un dels eixos fonamentals de la nostra tasca aquesta legislatura i que la volem desenvolupar, evidentment, també des del govern, és el blindatge a la sanitat pública. Ens queda molt recorregut per arribar, per exemple, no, els nivells d'inversió en sanitat que hi ha a altres països europeus, que es situen al voltant del 7% del PIB. Estem parlant d'això, d'un volum de recursos molt important que hauria d'anar creixent durant tota la legislatura per arribar pràcticament al voltant dels 16.000 o els 17.000 milions d'euros. Ara estem al voltant dels 13.000 milions d'euros de pressupost i aquest és un dels elements fonamentals. I també amb el model. Nosaltres, per exemple, creiem que cal anar clarament cap a un model que sigui de gestió i titularitat pública. Per tant, que aquesta, diguéssim, situació com aquesta maranya que existeix en la sanitat catalana, que no saps si tu tens un CAP que està gestionat per l'Institut Català de Salut, per una empresa concessionària o per una fundació, jo crec que tot això ha d'anar resolent i cal anar cap a un model clarament públic. Ho estem fent, per exemple, també amb l'educació, és a dir, per exemple, aquests dies també a nivell de l'Ajuntament de Barcelona es tancava un acord, també en aquest cas amb el Departament d'Educació, perquè tres escoles concertades de l'Eixample, que fins ara eren escoles concertades, s'incorporin a la xarxa. L'Eixample, només el 40% dels nens i nenes van a una escola pública i ara cada vegada més està creixent la demanda i també, per tant, també l'oferta de places de l'escola pública. Això són dos pilars que nosaltres volem col·locar. I un element fonamental per nosaltres és la recuperació econòmica. Per tant, tot el que té a veure amb la reconstrucció i especialment la protecció del sector industrial a Catalunya, el que estem veient en moltes empreses, no? Uxin, T-Connectivity, la necessitat també de trobar una solució per Nissan serà una de les prioritats que nosaltres col·locarem i això vol dir llançar el Pacte Nacional per la Indústria i que hi hagi una inversió molt clara en el sector industrial a Catalunya.
I aquests punts que acaba de comentar, sanitat, educació, també inversió en indústria, són aspectes que per part d'Esquerra Republicana els hi concedirien i acceptarien anar en aquesta línia? És a dir, el principal escull o el principal problema ara seria quins partits no volen conviure en una formació de govern amb quins altres, més que no pas les polítiques en si?
Jo crec que nosaltres, si ens podem entendre programàticament amb Esquerra, és cert que encara no hem entrat en el detall, no, en el programa de govern, també tampoc amb el PSC, per tant crec que és possible aquest acord des d'un punt de vista programàtic. No? Nosaltres també creiem que és fonamental una legislatura llarga, una legislatura també estable, i el que no podem viure és una altra vegada aquesta situació, no, de desgovern, de declaracions creuades, de, per exemple, no, en què jo vull recordar que hem viscut escenes, jo diria fins i tot dantesques, no? És a dir, reunions del Procicat, és a dir, dels òrgans que han de prendre les mesures necessàries per fer front a la situació de la Covid, que consellers s'aixequen de la taula perquè hi ha hagut filtracions de documents, no es posen d'acord amb les mesures que s'han de prendre, sectors afectats que s'enteren que coneixen les restriccions a través dels mitjans de comunicació, sense que hi hagi ajudes dedicades per part dels departaments que teòricament les haurien d'impulsar. Hem vist, per exemple, també, no, la crisi que hi va haver-hi amb les ajudes dels autònoms. Per tant, nosaltres tot això no ho volem repetir, no? I per tant, al final, ampliar la fórmula de govern, com s'ha plantejat, és a dir, aquesta espècie de govern Frankenstein, no?, amb Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP i nosaltres, és un govern que nosaltres, evidentment, descartem i que no funcionarà. És a dir, nosaltres el que ens estem traslladant també a tots els partits és que, avui per avui, Junts per Catalunya té unes altres prioritats que no passen per fer front al dia a dia i per un bon govern. I, per tant, nosaltres, evidentment, no, amb aquest tipus de forces no podem compartir la governabilitat de Catalunya, a la qual nosaltres, òbviament, estem disposats a formar-hi part i tenim propostes com hem anat desgranant durant la campanya electoral per millorar, no, en definitiva, que és el que volem, la situació del país.
Perquè el que esteu negociant és investidura, simplement, o també entraríeu al govern si la composició us convenç?
Nosaltres clarament estem fent una proposta molt nítida, és a dir, o nosaltres o som força de govern o som força d'oposició, i per tant això també ho hem traslladat, no, en aquest cas també el conjunt de partits d'esquerres. Ens vam veure el divendres amb el PSC, ahir ens vam veure amb Esquerra Republicana i avui ens veurem amb la CUP. Per tant, aquest plantejament nosaltres sí que el tenim clar, i evidentment, doncs, òbviament nosaltres, si no estem al govern, que esperem ser-hi, perquè creiem també que és bo aquest govern transversal d'esquerres per resoldre la situació política a Catalunya, nosaltres, si no estem al govern, doncs farem una oposició responsable, però ens col·locarem clarament a l'oposició.
Hem estat parlant de les polítiques i de les prioritats que tindrien vostès en diferents matèries, però evidentment hi ha una qüestió sobre la taula que és bàsica per posar-se d'acord. Vostès s'han mostrat ja obertament contraris a l'hora de celebrar un referèndum independentista. Quin paper pot jugar tot plegat en aquesta negociació? Serà una línia vermella, per exemple, amb Esquerra Republicana?
Bé, nosaltres sempre no ens hem mogut i ha estat sempre la nostra proposta. És a dir, nosaltres sempre hem defensat un referèndum acordat. De fet, el portem al nostre programa i és el nostre horitzó. És a dir, sempre hem defensat que el que no té sentit és la via unilateral, el que no té sentit és la declaració unilateral d'independència, i hem vist el recorregut que ha tingut. Però nosaltres, cometes, perquè la gent també m'entengui, o sigui, un referèndum a l'escocesa ha estat sempre la nostra proposta, i nosaltres no ens hem mogut d'aquí. De fet, alguns partits l'han abandonat, l'han dit que ja l'havien fet, després l'han recuperat, però nosaltres, evidentment, és la nostra proposta. Ara, el que creiem que a curt termini, és a dir, més enllà que nosaltres defensem aquest horitzó, el que estem plantejant és que cal donar recorregut a la taula del diàleg, i bàsicament ha fet aquesta taula del diàleg tres coses fonamentals per començar, no, a resoldre aquesta situació de conflicte polític. Per nosaltres és fonamental la llibertat dels dirigents independentistes, això ho hem dit per activa i per passiva, tant a nivell català com a nivell de l'Estat. En segon lloc, nosaltres creiem que cal avançar en l'autogovern de Catalunya, blindatge del català com s'ha fet amb la nova llei d'educació, per exemple també amb un nou sistema de finançament. I finalment, aquest acord es pugui produir en la taula del diàleg ha de ser referendat, ha de ser votat pel conjunt de la ciutadania de Catalunya. Això no vol dir que, evidentment, nosaltres seguim plantejant i com en Comú Podem, evidentment, el referèndum pactat forma part del nostre ADN i és el que també nosaltres portàvem al programa electoral d'aquestes eleccions, eleccions que ara també són clars. És a dir, nosaltres, evidentment, en la via unilateral i en forces que defensen la via unilateral com Junts per Catalunya, doncs, evidentment, tenim, com deia, projectes de país que no compartim. És a dir, nosaltres creiem que la via unilateral és una via absolutament esgotada i que, a més, deixa enrere el 50% del país, perquè, a més, molta gent que se sent independentista tampoc està d'acord amb aquesta via unilateral.
El separar aquesta...
Sí, digui, perdó.
El separar aquesta manera d'arribar, si és que s'hi ha d'arribar a la independència, no donen suport i no volen la via unilateral, però no sé si també hi ha una diferència important pel que fa als tempos i a la prioritat, perquè ara mateix, amb la situació actual de crisi sanitària, econòmica i social que s'està patint a causa d'aquesta pandèmia, no sé si vostès tenen certa pressa perquè aquest referèndum acordat sigui una realitat. M'imagino que la urgència que té, per exemple, Junts per Catalunya per implementar la independència i la que puguin tenir vostès per arribar a un referèndum pactat són molt diferents, no? Entenc que ara per ara no seria el que més urgiria sota el seu
punt de vista. No veiem com una cosa contradictòria. És a dir, el que no pot ser és el que ha passat en aquesta legislatura per part, no, especialment també de Junts per Catalunya, que és que, no, que oblida, no, aquest dia a dia de milers de persones, o que oblida l'emergència social, o que oblida, no, com si no importés, o com si l'autogovern de Catalunya no servís per millorar la vida de la gent. Jo crec que sí, necessitem un bon govern, necessitem un govern que atengui les prioritats de la gent i, lògicament, necessitem també la taula del diàleg. És a dir, també s'equivoca qui cregui que a Catalunya no segueix existint un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat i que no s'ha de resoldre, no? Per tant, nosaltres creiem que segurament el problema és no fer veure no, que les realitats no existeixen i, bueno, són complexes, però són també diverses i, per tant, nosaltres el que creiem és precisament que necessitem posar en marxa quan abans millor aquest govern, que atengui les necessitats no, de l'emergència climàtica, per exemple, que també és un dels reptes fonamentals que té Catalunya, l'emergència sanitària i l'emergència social, i a la vegada doncs, que comenci d'una vegada per totes a caminar aquesta taula del diàleg. Evidentment, aquesta taula del diàleg no ha funcionat perquè el president de la Generalitat, el mateix president Torra, no se la creia, no la volia, no? I nosaltres no creiem que no, en aquest cas ni la senyora Borràs o, per exemple, el senyor Canadell i les seves declaracions absolutament, jo diria, no, fins i tot, jo diria, declaracions del senyor Canadell clarament racistes. No crec que això hagi de formar part del nou govern i que, evidentment, no tenen una prioritat, en aquest cas, en la taula del diàleg o fins i tot en la voluntat d'arribar a acords amb l'Estat. No? És a dir, és incomprensible, per exemple, que la Generalitat no estigui plantejant a l'Estat i no estigui exigint un nou sistema de finançament. Això és fonamental, està caducat des de l'any 2014. Doncs, com a força catalana, nosaltres, com en Comú Podem, creiem que cal exigir a l'Estat que posi en marxa aquest nou sistema de finançament i fins i tot teixir aliances amb altres comunitats autònomes, com pot representar el País Valencià o les Illes Balears, que també ho estan reclamant. No? Per tant, nosaltres no entenem que sigui elements contradictoris. Ara, cal fer-ho a través del diàleg i la negociació, no de la via unilateral.
Han parlat amb Esquerra, han parlat amb els socialistes i també tenen pendent una reunió de cara a la formació d'aquest futur govern de la Generalitat amb la CUP. En aquest sentit, no sé si tenen ja data i com pensen plantejar aquesta trobada, que és el que buscaran, quin és l'objectiu principal.
Bé, ens veurem avui mateix, no? aquest matí. Nosaltres fem el mateix plantejament, no? Que és la busca d'aquests acords entre les formacions d'esquerres i, per tant, també, òbviament, doncs, oberts aquest diàleg amb la CUP i també, per tant, doncs, a buscar punts d'entesa, que jo crec que segurament doncs en el terreny social en tenim molts i, per tant, també podem no, assolir aquests punts d'acord. Sí que és cert que, bé, haurem de veure si això és així o no, que CUP no descarta, no, arribar a acords amb Junts per Catalunya, cosa que nosaltres sí descartem, però, en tot cas, això ho ha d'explicar, ho haurà de valorar la CUP i no ens pertoca a nosaltres, però, no, evidentment, disposats a parlar amb totes les formacions d'esquerres.
Mm-hmm. Justament també l'entrevistem avui, que fa exactament 40 anys d'aquell intent de cop d'estat fallit del dia 23 de febrer de l'any 1981. Hi ha molts partits que són crítics amb l'acte que es fa avui al Congrés dels Diputats perquè consideren que el que suposa de fet és blanquejar la monarquia. Què és el que en pensen vostès? Quina és la seva postura en aquest sentit?
Bé, jo crec que el que és, no? Hauria de ser, no, el principal homenatge que es fes avui a nivell de l'estat espanyol és a tota aquella gent que va fer possible no? que el sistema democràtic, és a dir, que no es produís el cop d'estat, i nosaltres aquí creiem que sobretot caldria posar en valor, no, per exemple, totes aquelles organitzacions, penso, no, en els sindicats, Comissions Obreres, que va convocar una vaga general no, pel dia següent, i per tant tota aquella gent que va fer irreversible el que havia suposat, no, acabar amb el franquisme, i per tant que amb totes les seves no, imperfeccions, però que tinguéssim, no, sortíssim de la dictadura i tinguéssim una democràcia a l'estat espanyol després de 40 anys de dictadura, no? Per tant, jo crec que el principal homenatge hauria de ser aquells milers de persones, moltes anònimes, que van fer possible la consolidació de, no, de la democràcia de l'estat espanyol, i no tant amb, no, amb una figura concreta, que en aquest cas és la del monarca, que a més hem vist, no, que durant molt de temps, doncs, ha estat, no, realitzant pràctiques que evidentment no s'adiuen amb la que hauria de ser la figura del cap d'estat.
El que passa que el que succeeix és que vostès formen part, no, del govern de Pedro Sánchez, i això els obliga, m'imagino, a ser convidats de pedra, potser, en un acte com el que es farà avui al Congrés dels Diputats. S'hi troben a gust?
Bé, nosaltres hem expressat clarament quina és la nostra posició al voltant de quin és el sistema, no, que a nosaltres ens agradaria. Nosaltres, evidentment, som una força que creu que l'estat espanyol ha de ser una república plurinacional, i per tant la nostra posició és coneguda, com més coneguda la del Partit Socialista, que és un partit monàrquic, no? I per tant és evident que nosaltres tenim un acord de govern que, no, que més exigim que es compleixi, però que al final també són forces polítiques diferents, i per tant també la correlació de forces dins del govern és la que és, també a nivell del Congrés, no? I per tant, però evidentment nosaltres la nostra posició l'expressem, i aquests dies també ho han fet els portaveus a Madrid, que van la línia del que jo plantejava, no? És a dir, no va ser el monarca qui va garantir la democràcia a Espanya, qui va garantir la democràcia a Espanya va ser els milers i milers de persones organitzades al carrer, i evidentment també durant tots els anys de la transició, que van fer irreversible, no, aquest soroll de sabres, i evidentment també una tornada enrere cap als anys del franquisme, no? I especialment jo aquí també vull destacar el paper de les organitzacions no, obreres, i el que, no, va representar, doncs, en aquest cas, doncs, els milers i milers de comitès d'empresa que també, no, com a mínim a Catalunya, es van llançar al carrer per convocar una vaga general, i que feien evidentment i expressaven aquesta voluntat de moltíssima gent que no volia tornar als negres anys de la dictadura franquista.
I ja per acabar, ens queden pocs minuts, senyor Cid, li volíem preguntar també per una qüestió que no sé si ens relacionarà amb aquesta qüestió del tornar enrere, d'anar cap al passat. En l'última setmana hem viscut aquesta detenció i posterior empresonament del raper Pablo Hasél i tots els aldarulls que s'han derivat del seu empresonament. Què és el que em pensa tot plegat? Si li sembla, comencem per la detenció en si, és a dir, pels delictes dels quals ha estat imputat i pels quals ha estat condemnat, i que han derivat finalment en aquesta pena de presó. Què és el que opina d'aquesta condemna en primer lloc?
Bé, nosaltres també hem estat clars amb això, és a dir, més enllà de les simpaties que pugui tenir, no, cadascú amb Pablo Hasél, és evident que, no, que delictes d'opinió, i en tot cas també fins i tot les injúries a la corona, no poden comportar en aquest cas delictes, o en aquest cas no poden comportar condemnes de presó, no? I per tant nosaltres ja hem dit, i a més ho hem presentat al Congrés, ja està en tràmit i espero que es pugui produir quan abans millor, és que es modifiqui el codi penal per evitar, no, que es produeixin aquest tipus de condemnes. De fet, també està en tràmit al Congrés la reforma de la llei Mordassa, que és un dels nostres compromisos, i està en tràmit parlamentari, i evidentment nosaltres també doncs hem presentat l'indult, o no hem reclamat l'indult per Pablo Hasél, perquè nosaltres entenem que no és raonable que estigui a presó no, per delictes no, en aquest cas d'opinió o d'expressió.
El que passa que fa pocs dies parlàvem amb l'advocat de Pablo Hasél i deia que desconfiava del govern espanyol perquè, per una banda, parlen d'aquesta modificació del Codi Penal per evitar que delictes d'aquest tipus que estan relacionats amb la llibertat d'expressió acabin en condemnes de presó, però que per l'altra era el Ministeri Fiscal el que, de fet, havia ordenat aquest ingrés a presó, aquesta execució de la condemna de Pablo Hasél, i que potser s'haurien pogut buscar fórmules alternatives, com ara, per exemple, un indult per evitar que el raper acabés ingressant a la presó. No sé què en pensa.
Sí, és evident, però l'indult s'ha de demanar, i fins ara no l'havia demanat ningú, i hem estat nosaltres, a iniciativa en aquest cas també del nostre president del grup, de Jaume Asens, que es va posar en contacte també amb els seus advocats, i hem sol·licitat formalment l'indult. Per tant, això ha de complir uns tràmits, jo espero que sigui per la via d'urgència, que és el que hem reclamat nosaltres, i que es pugui produir o bé aquest indult o bé la modificació del Codi Penal, que és el que permetria també que sortís en llibertat, no? Per tant, evidentment nosaltres, o sigui, creiem clarament que aquesta situació, doncs, no s'hauria d'haver produït, i és el que estem intentant resoldre. Malauradament, doncs, probablement aquesta modificació del Codi Penal o aquesta, no, aquesta petició d'indult hauria d'haver arribat molt abans, però també vull destacar que al final, doncs, ha estat la iniciativa de Comú Podem i Unidos Podemos qui ho ha posat damunt de la taula. No ho ha fet cap altra formació política fins ara.
Senyor Cid, no tenim més temps, en seguirem parlant en d'altres ocasions, perquè a més, com deia vostè, avui tenen pendent aquesta reunió amb la CUP i hem de fer el seguiment de tot el que s'estigui parlant aquests dies entre les diferents formacions, amb opcions a formar un nou govern o a donar-hi suport al govern que surti d'aquestes eleccions del passat 14 de febrer. Per tant, tindrem ocasió novament de parlar amb vostès més endavant perquè ens expliquin com avancen aquestes converses, aquestes negociacions. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Segur.
I que vagi molt bé. Fins la propera.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Moltes gràcies.
Molt bon dia. Ho deixem aquí. Ja saben que, com cada dia, el Notícies en Xarxa torna demà puntualment a partir de les 7 del matí. Que passin un molt bon dimarts. We'll be right back.